Debat. Intercanvi ordenat d'arguments, opinions o raons entre dues o més persones sobre una qüestió determinada, amb la finalitat de confrontar punts de vista, aclarir posicions o persuadir el públic. En especial, acte públic en què candidats exposen i contrasten les seves propostes. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè, procurant no vessar-lo, amb l'Eloi Vila. Bona tarda.
Bona tarda.
I te saludem també el nostre president de Noticiaris, Òscar Fernández. Bona tarda.
Bona tarda a tots dos.
Hem patit un petit accident.
Sí, què ha passat?
Doncs que a pocs minuts del programa, el cafè que m'havia preparat...
Ai.
O sigui, has estat a Niàgara, tu, Òscar?
Però t'has dutxat?
No, he dutxat els equipaments tècnics de Catalunya.
Ah, molt bé, molt bé.
Hi ha hagut un petit moment en què hem pensat avui no podem fer el programa des d'aquest estudi.
Jo he sentit, podem demanar si es canvia l'estudi?
Però tenim un equip... Compte, perquè ara Jordi Galmany, que t'està sentint, pregunta si li havies posat sucre o no.
No.
Doncs millor, perquè es veu que el que realment és dolent pels equipaments tècnics és el sucre.
Veus?
Més que no pas el líquid.
Doncs no hi havia sucre,
veus?
El que hi havia era bastant cafè.
Saps per què he patit jo? Per si anaves ja vestit de cara al debat i dic a veure si s'ha atacat i ara el debat d'aquesta nit l'haurà de fer en samarreta imperi.
Home, també seria bo de veure això.
Jo en tinc moltes ganes.
Del debat.
Sí.
Home, tots tenim marcat a l'agenda.
Jo no sé si t'ha passat, Òscar, però jo aquests dies m'ho estic passant molt bé. Que normalment les campanyes electorals fan una mica de bola.
I aquesta no t'ha fet bola?
No, sí, he trobat que està... Que està molt bé.
Perquè s'han dit coses, no?, els uns dels altres, no?, hi ha hagut crítiques sense arribar allò a la... res, no...
Home.
Allò... Sí, però no ha estat desagradable, perquè, de fet, tots dos han dit la seva i han criticat a l'altre, però no han entrat en temes personals, per exemple, que algunes campanyes electorals s'han entrat en temes personals.
Pot ser. No? Tu has fet alguns debats electorals, Òscar?
Sí.
Algun consell així d'última hora?
No. No. Que no perdis el teu lloc, diguem-ne. Ja està.
Que ho tindràs complicat avui,
No, esperem no perdre'l després del debat, el lloc.
No, segur que no. No, però, per exemple, no moure't de la posició central i no entrar en el cos a cos si és que ells es posen molt nerviosos,
no,
però
no
això
crec.
No passarà. No, i ho fareu molt bé. Amb la Maria Fernández, no?
Sí, ara vindrà la Maria. Està venint cap aquí, farem una mica de previat aquí.
Bueno, no, escolta, perfecte, ja saps que a Catalunya Ràdio en farem mitja hora de prèvia, des de 11:15.
I post.
Sí, i el debat comença a les 11. Per tant, escolta'm, superràpid per poder-ho mirar amb tots els sentits.
Molt bé. Doncs és dijous, 12 de març, i també estem pendents de tot això. I una frase, s'estan forrant.
Donald Trump treu importància a la pujada de preu del petroli derivat de la guerra de l'Orient Mitjà, perquè recorda que els Estats Units són el primer productor mundial de cru i, per tant, es beneficien dels preus elevats. Fa uns minuts, el barril tipus Brent, que és el de referència a Europa, ha tornat a superar els $100.
Que pregunti també als americans que han d'anar a repostar a gasolina.
Ja, però això, ell parla d'ell, no de les americans.
Sí.
Segurament, no? Aquí hi ha l'argument ferm del perquè d'aquesta guerra, no? Que ha anat canviant d'arguments, no? Primer una cosa especial l'altre i...
És una possibilitat. Mentrestant, l'Iran justament fa del petroli la seva gran arma de guerra.
De fet, el nou líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, crida a mantenir l'estret d'Hormuz tancat per continuar pressionant els mercats energètics. L'objectiu és que mantenir la guerra contra ells sigui econòmicament insostenible per l'amenaça que provoqui una crisi econòmica mundial.
I a Catalunya el concepte del dia és matar porcs senglars desacomplexadament.
Són paraules textuals del conseller de la presidència, Albert Dalmau, avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio amb l'Ostrell. El govern adverteix que Collserola no tornarà a obrir-se al públic fins que no s'hagin matat tots els senglars que encara hi queden.
I als esports som a les portes d'un duel català de Copa aquesta nit.
Sí, l'Ona Badalona i el Barça s'enfronten en unes semifinals on les badalonines buscaran la gesta, mentre que el Barça mirarà d'arribar a la seva a una nova final.
Quan acabi aquest partit, que es fa per TV3, vindrà el debat, que és una de les coses que estarem pendents aquesta nit, no? Òscar,
sí, aquesta tarda. Aquesta nit a les 11, Catalunya Ràdio i TV3, cara a cara decisiu a la presidència del Barça, entre Joan Laporta i Víctor Font, presentat pels magnífics Francesc Garriga i Maria Fernández Vidal, i ja sabeu que la prèvia des de mitja hora abans, 11:45, aquí a Catalunya Ràdio.
Doncs ho seguirem a Catalunya Ràdio, el 3Cat Info, els butlletins horaris, Òscar Fernández. Demà parlem.
Molt bé, fins demà.
Fins demà.
Adéu.
estem sentint, aquest piano que sona, sonarà durant tot el dia. De fet, està sonant des de tot el dia, Eloi. Saps per què sona avui un piano?
Sí, sí, no? Perquè hi ha el concurs Maria Canals.
És correcte. Tu toques el piano?
Mira, jo havia estudiat piano, vaig estudiar fins a tercer de piano, vaig començar el curs de quart, o sigui, el tercer el vaig aprovar, i vaig començar quart de piano, però llavors ja ho vaig deixar, vaig començar a treballar, i a mi era impossible estudiar, que em deien, diu, has d'estudiar 4 hores cada dia per fer quart de piano i que la cosa funcioni, i això va ser un desastre.
Hem sortit ara al carrer amb l'Eloi, suposo que sentiu de fons el so dels cotxes. Tenim un piano fantàstic aquí instal·lat tot el dia a Catalunya Ràdio.
Preciós.
Te'n recordes una mica de tocar
Hòstia,
el piano?
Hòstia, poc, perquè jo fa molt temps que no toco, i els dits ja no m'hi van, no? No, que sí, que de debò. De fet, diuen que és com anar en bicicleta. O sigui, no es perd mai. No? Tu, si fa molt temps que no vas en bicicleta, agafes una bicicleta i saps anar-hi. I amb el piano diuen que passa el mateix. Però jo fa molt temps que no exercito els dits i és molt complicat. Me'n recordo 4 acords. Quatre acords, eh?
Això és el concurs Maria Canals. Sí. Tu saps qui era Maria Canals?
I tant.
Què vol dir, i tant?
Home, doncs mira, que jo quan estudiava piano, de fet ho feia en una acadèmia a Sant Celoni, i ens veníem a examinar a Barcelona, a la Gran Via, on hi havia l'escola de Maria Canals. I, de fet, entre el tribunal, quan tocava allò a fer l'examen, hi havia 3 persones de tribunal i una de les persones era la Maria Canals.
O sigui, a tu t'havia examinat la senyora per la qual avui fem aquesta celebració.
Sí, fins a tercer em va provar.
I com era aquesta senyora?
Una senyora que... allò que feia...
Molt tenia una, posada, tocada i posada.
Una planta molt mudada, amb cabell de perruqueria, i impressionava molt. Després, que la vaig conèixer, era molt maca, però allà aquell moment d'entrar en un examen, que és dels moments més terribles que es pot trobar, una criatura que és examinar-se de piano, com es feia abans, no sé com es fa exactament, però clar, tu entraves en una sala, hi havia un trobint altres persones assegudes allà amb una cadira i una taula, i tu anaves a un piano, et tremolaven les mans, et suaven les mans, o sigui, és un moment, que és una mena com de trauma infantil que tota la gent que ha estudiat música o que ha estudiat piano, doncs ha viscut. Però després, amb el temps, m'he adonat que és un molt bon moment, perquè t'acaba desapareguint la por escènica.
No t'anava a dir, a veure, les mans, Eloi?
No, ara
no,
ja, això ja ho hem
ja no
superat.
Suen, les no, mans
i
no
això,
suen.
I això, o sigui, m'estàs demanant que toqui.
Home, dic, si saps tocar el piano, però... si tota la vida has après a tocar piano, si et va examinar la senyora Maria Canals... Seu aquí.
Però
seu,
clar...
Seu.
Però, sí, no tinc nervis, sí que sona.
Sona. Ja t'aguanto jo el micròfon, que tens el micròfon aquí davant.
I la veritat és que...
Mira, i amb rever i tot
no
et posen,
eh? No us imagineu que sonarà gaire res, eh? Mira, me'n recordo 4 acords. Saps la cançó Let It Be?
Sí.
Et deus saber la lletra i tot.
Ostres, ara em fas un gol en fora.
Els atracaments van d'anar i tornar.
Sí, ja ho veig, ja. Jo te la puc taradejar. Va.
Let it be. North Americans. Speaking words of wisdom. Let it be. Vols que soni bé, tu? Vols que realment soni bé?
Com hauries...
Jo demano, sisplau, la presència del Josep Cànovas, sisplau.
El Josep Cànovas, on és el
Josep? Estava per aquí tocant el piano abans, dic, hòstia, el Josep m'ajudarà. Va, Josep, fem el Let It Be.
Ah, espera, que aquí se li apunta el Josep.
Ha sonat molt bé ara, eh?
Josep, tu que ets expert, què tal ho fa l'Eloi?
Molt bé,
sí.
I tant.
És veritat, això, eh? Que si ets així, tu els dits no es perd, per això?
No, exacte, a veure com ho has portat bé, no?
Doncs bueno, no.
A veure, va. Un, dos, ja. Ara. Na, 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 ra, 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 ra. Ta, ra, 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 ra.
Ja està.
Un aplaudiment, sisplau, per l'Eloi Vila, home. Un aplaudiment per l'Eloi Vila.
Gràcies, Josep.
Eloi, amb una mica de pràctica, ja ho tenim, això. Sí. Fem una pausa i ens hi posem, va.
A Capravo, aquest dissabte et regalem el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Amb la targeta Club Capravo i una compra mínima de 12 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Capravo. Consulta les condicions a capravo.com.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@socisere3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
A dies de guerra a l'Orient Mitjà, l'Iran converteix l'encariment del petroli en la seva principal arma. L'estret d'Hormuz és ara mateix l'escenari clau d'aquest conflicte i continuarà bloquejat, de moment, Judit Pastor, fins que calgui.
Sí, ho ha anunciat fa poca estona el nou líder suprem de l'Iran en el seu primer discurs a la nació. L'estret d'Hormuz, per on es transporta el 20% del petroli mundial, continuarà tancat com una eina, diu, per pressionar l'enemic. Mujtaba Khamenei està determinat a no deixar que ni una gota de petroli, diu, travessi l'estret, i ha anunciat venjança pels atacs contra el seu país.
Tu, Eloi, tens la sensació que som al mig d'un conflicte que és com una pilota de tennis que va passant d'una banda a l'altra i que sense fer-hi res ens menjarem també les conseqüències nosaltres?
Home, això és evident. El que tinc la sensació és que no sabem el per què s'ha engegat aquesta guerra i que els arguments que abans ho comentàvem no van canviant, no?, del per què hi va haver aquest atac, no? I també la sensació que Israel, sense justificar, eh? O sigui, ell té un pla, Israel té un pla, no?, i està envoltat d'una sèrie de veïns dels quals es vol defensar. No estic dient que sigui correcte, fer-ho, però dic, entenc Israel, en canvi els Estats Units no han entès res, no? I ara que m'explicaves, no?, quan parlàveu d'això, d'aquest de l'encariment del preu i que beneficia els Estats Units, l'encariment del preu del petroli, això que diu Trump, doncs que potser és un dels arguments. No en tinc ni idea.
El més important quan hi ha aquests conflictes és poder-los explicar des dels llocs on passen les coses. I aquesta casa, 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3, té la sort de tenir periodistes repartits pel món. Un equip d'enviats especials de TV3 ha pogut entrar a l'Iran. Són el periodista Joan Roura, el càmera Carlos Díaz i el productor Aleix Sales. De fet, és dels pocs equips de premsa internacional que ha pogut accedir al país en els últims dies. Podem connectar amb el Joan Roura. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On sou ara mateix?
Bé, ara estem a Teheran. De fet, estem editant la crònica del Telenotícies Vespre. Aquest matí hem estat voltant per la ciutat, a veure una mica la vida quotidiana, aquesta nova quotidianitat imposada als iranians des del 28 de febrer, i hem estat també en unes operacions que hi havia de rescat d'un bombardeig que hi va haver-hi doncs, fa 3 dies, el dilluns.
Pel que hem anat veient, d'entrada teniu prohibit fer directes a l'exterior, no? I les comunicacions, de fet, són molt complicades. De fet, estem tenint molta sort de poder connectar amb tu ara. No sé si ens pots explicar el perquè d'aquestes restriccions i qui us les imposa. Mira, justament tu.
S'ha tallat, no?
Sí.
De fet, a l'Iran totes sí, les comunicacions estan tallades.
Efectivament, són complicades, eh? Ho acabes de dir i està passant, no?
Sí. Ai. És que, clar...
És molt complicat,
és que només
no?
Hem pogut saludar-lo, cas un d'olla.
Aquest matí...
A veure, Joan, intentem...
No, deia que sí, aquest... sí. No, tira. Intentem-ho, però ja veus com... Sí. No, deia que aquest matí ens han promès que demà podem fer directes al carrer i, de fet, aquest migdia ja hem pogut fer una certa... doncs un cert treball de carrer i explicar les coses allà on passaven... Amb...
És molt complicat. Està fent connexió via telefònica o és connexió
això és
via...
Això és WhatsApp. Val, això és WhatsApp, que normalment, quan hi ha poca cobertura, no, és el que funciona millor. Digues.
No, a veure si podem... No, deia que a poc a poc jo crec que es donen compte que en la mesura que aniran arribant equips perquè van donant visats, molt en comptagotes, es donen compte que no poden tenir...
Ho deixarem córrer perquè és que estarem tota l'estona així, em sap greu, perquè és un testimoni molt valuós. No sé si podem fer de que ens enviï alguna nota de veu i que ens contesti tres preguntes. Bàsicament, si estan aquesta quotidianitat que diu que han pogut avui copsar, doncs que ens expliqui aquesta quotidianitat i que ens expliqui quin país s'han trobat i si estan patint i sentint molt soroll dels bombardejos, no? Que això és una de les qüestions que preocupen.
I si és possible, si pot explicar que si veu que hi ha una certa oposició al règim i si aquesta oposició, en el cas que hi sigui, si es pot manifestar o no, si la pot captar amb això que deia, no? Que han voltat pels carrers de Teheran i captar aquesta vida quotidiana.
Ara fem aquesta gestió i intentem restablir la comunicació, però anem a fer una derivada extra d'aquest conflicte. Albert Martín, bona tarda.
Bona tarda, senyor.
El nostre expert en qüestions econòmiques, en qüestions de diners, en qüestions d'acumulació de massa de pasta.
De bitllet.
El nou líder suprem de l'Iran, Mujtaba Khamenei, és una figura força desconeguda, de moment. Fins ara era l'ombra del seu pare... I aquesta setmana hem sabut, atenció, que acumula una fortuna de 400 milions d'euros.
Sí, senyor.
Això és molta pasta.
Sí, és una investigació de Bloomberg, una mica per situar-nos, La reina d'Anglaterra, quan va morir, entenc que aquest patrimoni no s'ha dissolt, però no sé si va anar el Carles d'Anglaterra, no sé què. La reina d'Anglaterra, quan va morir, es calcula que tenia 500 milions d'euros, que no eren... És a dir, és una bestiesa.
Sí.
Però són segles
d'una
família real, d'una família...
Segles d'anar fent una mica d'aquí i una mica d'allà, eh?
Que estan en el poder, eh?
Estàs parlant monetàriament o en patrimoni?
Ara mateix estem parlant... Fixa't que no parlo del patrimoni del que es considera la corona britànica. Parlo del patrimoni de la família. Es parla d'uns 400 milions.
Clar, per tant, estem parlant de que aquest senyor s'ha enriquit molt ràpid en molt pocs anys.
Sí, que per cert hem de veure com està de salut aquest home. Perquè segur que aquest comunicat que ha fet avui ell no ha donat la cara i no ha donat la veu. I se sap que va ser ferit en el bombardeig on va morir el seu pare.
Bé,
ferit lleu, no?, segons diu el comunicat, per això.
Sí, clar. Que no ha donat la cara. I en un moment així, a mi m'ha sorprès. En un moment així no vulguis donar un missatge de fermesa, d'alguna cosa... En fi.
Bé, en tot cas, repassant una mica els assets, no?, el que té aquest senyor, resulta que hem descobert que tindria patrimoni a Mallorca, hotels a Mallorca té aquest senyor.
Sí, té aquest...
És possible que algun oient s'hagi allotjat en un hotel que és del nou Ayatollah?
Sí, algun oient afortunat, diguem. Té aquest complex turístic a Camp de Mar, l'Steigenberger Hotel and Resort.
Ja has estat tu, Eloi?
No.
Home, té pinta de bastanta moneda, aquest hotel.
Sí, el nom és heavy, Són molta síl·laba, aquest sí.
Steigenberger Hotel and Resort.
I també hi ha un camp de golf, sembla ser a l'illa. Entre altres coses.
Clar, perquè no només té coses a Mallorca, ho té molt repartit per diversos països.
Ha caído repartido, Francesc. Sí.
El patrimoni, molt bé.
Sí, es calcula que té un altre hotel als Alps, una tretzena d'immobles a Londres, sobretot al barri de Kensington. De fet, hi ha dos apartaments de luxe a prop de l'ambaixada d'Israel en aquesta ciutat. I, en fi, és fortet.
Però, clar, com s'acumula aquest patrimoni? És a dir, això què, vas esquilmant diners al teu propi país? O les portes s'obren soles quan ets el fill líder suprem de l'Iran?
En països, diguem, de poca qualitat democràtica i amb índexs elevats de corrupció, el que acostuma a passar és que per operar el país, per aconseguir qualsevol tipus de concessió, per fer qualsevol tipus de negoci, per legal i privat que sigui, tu necessites una llicència, una llum verda del govern.
Ho ha de beneir.
I això. I la benedicció normalment va amb el pagament d'una comissió.
És a dir, escolta'm, fill, jo, fill, vull dir, fill de l'Ayatolà, jo tinc una empresa que vol fer un pont, et dono 100.000... dono el que sigui, i tu parla-li als que han de fer això, no? Com que ets el fill, et faran cas.
Però fixa't que un pont, d'alguna manera, estàs pensant que és obra pública, no? Que és un tros de terra que pertany al país. Pots pensar que tingui algun sentit, però és que si tu tens una empresa de supermercats, has de passar per la mateixa, això. Si tu tens una operadora de telèfon mòbil,
ja,
has de passar.
Vull expandir-me amb els meus supermercats aquí, doncs paga'm una comissioneta.
Aquesta és la sospita que organitzacions, diguem, tipus Transparència Internacional sempre denuncien en països amb règims no democràtics i amb els índexs de corrupció.
Això a casa nostra havia passat fa els primers anys de la democràcia, diries?
Bé, després en parlarem, però vosaltres sabeu que Franco va morir amb un patrimoni extraordinari.
Sí, sí.
En fi, tenien los banqueros de Franco, los empresarios de Franco, tota aquesta gent passaven per caixa.
Perquè aquest senyor, el nou líder suprem, té tot això que ens has explicat i després també entramat de societats amb paradisos fiscals, també.
Sí, hi ha un clàssic que expliquen els pobres fiscals anticorrupció, que és la tríada de factors que ajuden a amagar el teu patrimoni.
A veure,
els dolents dolentíssims...
Anem a prendre nota. Classes per amagar els teus
quartos.
Vaig apuntar.
A veure, Garriga. No, primer de tot.
Consultori per blanquejar diners, amb Albert Martín.
Primer de tot, el testaferro. D'acord? En aquest cas...
Què és un testaferro?
Un testaferro és una persona que té el teu patrimoni i amb un contracte privat s'accepta que el patrimoni realment et pertany a tu.
O sigui, jo li dic, Eloi, firma tu... Tot això que és meu, ara diríem que és teu, però és meu i tots dos sabem que és meu.
Ah, exactament.
Jo et dono un tant perquè posis el nom.
Si un dia la
justícia... No pateixis, que quedaràs ben servit.
Sí,
tu només posa el nom.
I en aquest cas, la figura aquest testaferro no és un qualsevol, és un empresari, banquer, l'Aliançari, que està vinculat al banc Allendeix Bank.
Molt bé.
Tenim el testaferro.
Testaferro, dos.
Empreses pantalla.
I això què és?
Això no és de l'Eloi. Això és de l'empresa X.
Que és de la Judit Pastor.
Que és propietat de l'empresa I.
Que és del Fran.
Que és propietat de l'empresa Z.
Que és de la Carla.
Vale. Anem així. Empreses pantalla, testaferro.
I això què fa? Que sigui més difícil perquè vas obrint pantalla...
El pobre fiscal anticorrupció, que un dia...
No acaba mai, no?
Això.
Comença a obrir carpetes i no acaba.
Sí, no acaba mai. I això són anys i anys i anys de gestionar les investigacions. Però el factor decisiu és la presència d'aquests actius en paradisos fiscals. Els famosos territoris offshore. Per què? Perquè són territoris que no acostumen a cooperar amb la justícia dels països. O si ho fan molt lentament, per suposat, amb una fiscalitat superminsa que fa que per tu sigui molt rendible endur-te no sé quin actiu a no sé quina illa del Carib estranya. En aquest cas, ho he hagut de mirar, Saint Kitts and Nevis.
Home, té pinta de maco.
Illa, sí, no hi hem estat,
no.
Però Saint Kitts and Nevis també té relació aquí amb l'oncle Mojat va Khamenei.
Un dia hem de parlar d'aquests paradisos fiscals. Per què poden existir paradisos fiscals?
Hi ha molta pressió internacional perquè desapareguin. El que passa és que hi ha territoris que tenen una estructura econòmica tan precària que és l'únic que tenen. És a dir, de què viuen? Bueno, doncs hi haurà qui pesqui peixos allà al Carib i hi haurà qui tingui un petit apartament que el pot llogar a turistes, però en general té un pes tremendo.
O sigui, a Saint Kitts i Nevis bàsicament viuen de la gent rica que va blanquejar diners.
Exactament. I és un problema, i estic molt d'acord amb tu, tant de bo, Hi ha hagut iniciatives, largo y tendido, una de les pitjors coses que li poden passar a un país és formar part de les llistes negres de paradisos fiscals, que totes les grans, diguem, administracions en tenen una.
A Europa hi ha països en aquesta llista?
Jo diria que ara mateix no, tot i que sí que hi ha hagut països en la llista gris. Deixa'm que ho vagi mirant, d'acord?
Mireu.
Sí que...
Ara, de fet, em diuen que de seguida podrem escoltar les notes de veu del Joan Roura, que ens està enviant ara, però i abans, per acabar, famílies riques o governants rics, és habitual trobar governants amb tant patrimoni?
Clar, és que aquí parlant de 400 milions d'euros, que és una bestiesa, És una cosa molt heavy, podríem comprar dos làmines i amales, amb tot això. A veure...
B2?
Aquí a Catalunya... Sabeu que els diputats fan una declaració de patrimoni, que és una cosa absolutament civilitzada i que s'hauria de fer en molts àmbits de la vida.
Creus que són creïbles, aquestes declaracions?
Jo crec que sí. Segur,
no s'amaguen res?
Que hi ha qui es pugui amagar alguna cosa, però bueno, com a mínim De què estem parlant? Doncs mira, el diputat, l'any 2024, el diputat que tenia un patrimoni més elevat era el Jaume Giró, que es calculava que tenia un patrimoni de 7 milions d'euros. En una persona que havia passat dècades en l'empresa més important de Catalunya, en diverses de les més importants de Catalunya, doncs té un sentit. Un any abans, al Congrés dels Diputats, el diputat que tenia un patrimoni més elevat era el Manuel Cobo, del PP. En aquest cas parlàvem d'uns 3 milions d'euros. Vull dir, estem parlant de coses...
És a dir, són molts cèntims, però no és una barbaritat tenen, que... No?
Tenen un punt de sentit. És a dir, clar, 400 milions d'euros és una mica greu. Ara bé, no presumim de res, perquè sabeu que va haver aquest reportatge del New York Times on estimava que el patrimoni de Joan Carles I, rei emèrit d'Espanya, superava els 2.000 milions d'euros.
Mare de Déu.
Són 5 jamenells. És a dir, en fi, des d'aquí l'escalf i l'agermanament amb el poble d'Iran.
I el que impacta, com sempre, és aquesta... la falsedat, no? O sigui, un règim en el qual hi ha una policia de la moral, no? Que, com la forma de funcionar i d'actuar, en aquest cas del nou líder, doncs és tan immoral, no?
És impresentable.
Mira, ja podem escoltar el Joan Roure, que ens ha pogut enviar notes de veu. Les notes de veu sí que han pogut arribar. La primera era la comunicació amb l'exterior. Els periodistes tenen prohibit fer connexions en directe. Li han preguntat al Joan si se senten controlats per les autoritats.
Doncs sí, les comunicacions són molt complicades. De fet, ja ho he pogut comprovar en el directe impossible que hem fet. Són complicades bàsicament perquè donen un mínim de targes internacionals. Tot el país està en una apagada absoluta d'internet i les comunicacions telefòniques terrestres van com poden, que aquest és un motiu d'angoixa pels iranians, perquè estan només informats pels canals oficials, que francament no es fien del que diuen. Pel que fa als permisos de directes, ahir no en vam tenir, avui hem pogut treballar més a la llum del dia al carrer i demà ens han promès que tindrem capacitat de fer directes a l'exterior. Jo crec que els iranians, en la mesura que van arribant molt en comptagotes, però van arribant equips internacionals, entenen que no poden tenir, un cop donen els visats, tenir els professionals tancats a les habitacions de l'hotel. Per tant, jo crec que a poc en aquest país tot és una mica negociable, doncs a poc anirem podent treballar.
Aquest país tot és una mica negociable.
Però és que sorprèn, no?, que per fer una connexió has d'anar negociant dia a dia a veure si et deixen o no et deixen.
I estan donant molt pocs permisos per entrar a l'Iran. Li han demanat al Joan si ha estat fàcil entrar al país.
Entrar al país, doncs, no ha estat fàcil. El que cal dir, això sí, és que ens van donar... vam ser el primer equip internacional que venia des del 28 de febrer, que vam tenir acreditacions. Això va ser, doncs, just ahir, arribàvem aquí al migdia. Però, dèiem, això ens van fer perdre 10 hores amb negociacions a la frontera amb Turquia. Vam entrar pel Kurdistan, vam entrar molt tard, vam haver de dormir a Tabriz i fer aquest miler de quilòmetres que hi ha de la frontera del Kurdistan fins a Teheran, doncs, amb dues jornades i dormint pel camí. Després, un cop a dins, la veritat és que no hi havia controls de carreteres i el que sí notàvem era molt més trànsit sortint de Teheran que no pas entrant-hi. És evident que la ciutat no només va a mig gas, sinó que molta de la població ha marxat, no del país, perquè gent sortint del país en vam veure molt poc a la frontera, però sí que a casa de familiars, doncs en zones rurals, o els que tenen segones residències, la ciutat, a banda de que la gent que hi viu doncs està pràcticament tancada a casa, els que han pogut n'han marxat.
I estem parlant amb un periodista que té experiència ja amb això de ser a l'Iran, de visitar el país, d'explicar-lo. Com s'ha trobat el país i quin ambient es troben pels carrers de la capital?
Doncs no és la primera vegada que estic a l'Iran. De fet, la primera va ser el 2009 i he anat tornant. El país, doncs bé, bàsicament es pot resumir amb una paraula: hi ha por. El gruix de la població se sent atrapada entre un règim molt restrictiu, un règim molt repressiu. Es va veure clarament en les manifestacions opositores del mes de gener, que com a mínim hi van morir i van matar a la policia 7.000 persones, i aleshores por per un cantó a les represàlies del règim. De fet, el centre de Teheran està pres per la Guàrdia Revolucionària, no tant per combatre l'enemic, sinó per restringir qualsevol tipus d'activitat opositora. L'Iran ha canviat molt. Aquesta por, en primer lloc, la por interna, s'hi afegeix, lògicament, la por de qualsevol població a bombardejos massius com els que hi ha hagut. Les últimes 48 hores han estat més tranquil·les aquí a Teheran, però els primers dies, quan va arrencar aquesta guerra que va iniciar Israel i els Estats Units, doncs hi va haver-hi molts bombardejos i la gent, francament, ha estat atemorida. Es veu claríssimament en la cara i el nou tarannà d'aquesta nova quotidianitat que hi ha hagut aquí a l'Iran. L'Iran era un país on la gent era amabilíssima, hi havia, doncs, alegria, hi havia alegria al carrer, hi havia normalitat, no? Sobretot cal destacar molt l'hospitalitat dels iranians. La gent es nota a la cara, és a dir, estan cansats, porten 13 dies, molts d'ells sense poder dormir seguit a la nit, i hi ha temor el que pugui passar amb les amenaces cada vegada renovades, doncs, per Donald Trump i Benjamin Netanyahu. El que sí que confia la gent és que el conflicte tingui poca durada. Aquí cal recordar que va haver-hi una altra guerra molt traumàtica als anys 80, la guerra entre Iran i l'Iraq, que va costar un milió de morts, que va durar 8 anys, i òbviament ara esperen que això, doncs, sigui molt més curt, infinitament més curt. I sobretot el que hi ha és la sensació de que no saben què passarà més enllà, si realment hi haurà un canvi de règim, si hi haurà una obertura del règim, que no sembla probable, escoltat el discurs d'avui del nou líder suprem, Khamenei, el fill d'Ali Khamenei, no sembla probable que hi hagi cap tipus de reforma. I l'altre perill que veu la gent també és que, en base a la destrucció de l'estat iranià que s'està produint a través dels bombardejos, el país pugui acabar amb una mena de caos, amb una mena de guerra civil a la iraniana a principis dels anys 2000.
Doncs aquesta és la situació a l'Iran, amb l'explicació d'algú que ho està veient i vivint en directe.
I com m'ha creat l'atenció, no? La por, no? La població està atemorida. Clar, estem parlant de Teheran, és una ciutat, si no m'equivoco, que volta els 9 milions d'habitants, i una àrea metropolitana que arriba als 15 milions d'habitants. Clar, tot, la gent en cada casa, no? Si tenim una oportunitat una altra vegada de parlar amb el Joan, saber quina és la realitat, quin és el dia a dia, no? Com viu la població, si hi ha manca d'aliments, si no encara, quant temps poden suportar això, no sé, una pila d'incògnites que trobo molt interessants, com ho explica el Joan.
Segur que tindrem l'oportunitat de parlar amb el Joan quan millorin les comunicacions. Martín, a les 5 et quedes?
Pel que calgui.
Tens una història interessant.
Aquí la portarem.
Més nostrada.
I tant.
No marxeu, fem una pausa i estàs preparat per les 11, tu, de la nit?
Home, i tant. Home.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Estàs pensant què estudiar? Doncs tinc una bona notícia. Tens milers d'opcions per construir el teu futur. FP, graus universitaris, arts, idiomes, estudis a l'estranger... Si encara no ho tens clar, vine al Saló de l'Ensenyament i aprofita el servei d'orientació personalitzada. T'ajudarem a trobar l'itinerari que encaixa amb tu. Del 18 al 22 de març, a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc.
Existeixen tres tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mires: Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Saps què és això que ha sonat ara?
Això em sona...
No, no et sona perquè no ho has vist.
No, però que intueixo que deu ser la cosa especial del Barça.
És la careta del debat de les eleccions del Barça, que seran aquesta nit a les 11 per TV3, per Catalunya Ràdio. Maria Fernández, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal?
Amb la Maria aquesta nit ens veurem les cares al plató 2 de TV3.
Està bé que sàpiguis on, quin plató és, com a mínim,
i sé arribar,
i que t'hi presentis.
Ahir ja ens vam perdre una mica, és que tampoc és el meu hàbitat natural, aquell.
Ha quedat molt xulo, el plató, eh?
Ha quedat molt xulo.
Ha quedat molt xulo. Sí, home, t'haig merdejar.
El cap per allà.
Sí, és que tot el grafisme...
Té informació privilegiada.
No, no, bueno, l'he trobat xulo.
Doncs aquesta nit, a partir de les 11, més o menys, quan acabi el partit de Badalona-Barça, que s'emet també per TV3, arrencarà un debat, Laia. Arriba calent o s'ha refredat a les últimes hores?
No, al contrari. Al contrari.
Ens trobarem amb la Maria.
Us trobareu dos candidats que han estat tota la campanya intercanviant-se diferents declaracions barra provocacions, però que, evidentment, cara a cara, amb noms de tant pes i amb qüestions que han estat bastant controvertides durant la campanya, encara no han tingut temps de rèplica una a l'altra. Ho han fet mitjançant entrevistes, que n'han fet moltes, a diferents mitjans.
Sí.
Però cara a cara, a veure, doncs, si li treus el tema de Haaland, que és d'avui mateix.
Això ho hem hagut d'afegir avui, eh?
Sí, sí. Aquest matí ja ens hem trucat. Hora... Escolta, posem aquest nom sobre la taula.
O quan Víctor Font aquí a Catalunya Ràdio va dir la porta Trump i tot allò, la porta Kennedy.
No donarem pistes si ens estan escoltant.
Que ja ha estat una campanya que en el moment que es va quedar aquest cara a cara ja definitiu, que serien dos, doncs va pujar molt ràpid el to, sobretot per Joan Laporta, va començar a anar molt a l'atac. Víctor Font ha sorprès, perquè tothom esperava que tingués un perfil similar al del 2021, també ha pujat el to, va a l'atac. Per tant, jo crec que us trobareu dos candidats amb ganes de fer aquest debat.
Jo trobo que ha estat molt divertida, abans ho deia, no? Fins ara la campanya ha estat molt divertida, no? Els cops un a l'altre, no? Dient, no, perquè el president Laporta dient tecnòcrata, l'altre, què vols dir tecnòcrata? Doncs que tens el club a l'ordinador, l'altre diu, que no el tinguis a la butxaca, què vols dir amb això, no? O sigui, un debat des del punt de vista d'un espectador, i divertint, no? El concepte, no? La porta Kennedy, la porta Trump, que va dir Víctor Font aquí, i la porta també dient-li que tu no pots anar ni als bars, et fas anar a la bufanda i no t'ho creus ni tu, no? He trobat que és divertit i he trobat a Víctor Font amb moltes ganes de confrontar i d'entrar al cos a cos, que, com deies, les anteriors eleccions no va passar, no?
El Barça reservat va explicar una mica com s'han preparat el debat o com se l'estan preparant. Ara, aquesta hora, creus que estan preparant-se'l?
Ara, aquesta hora...
O d'aquí una estoneta,
sí,
estan quedant...
Sí, de cara repassant una miqueta.
Però com ho fan?
Últimes hores.
És a dir, tenen algú que els hi faci del candidat opositor per practicar, o com ho fan?
Víctor Font, les últimes eleccions, sí que ho va fer. Va tenir una persona que li anava fent les rèpliques com si fos Joan Laporta en aquell cas. Laporta mai ha fet servir aquest rol de
No veiem a Laporta assajant, eh?
No gaire. No gaire.
Però s'ho treballa, eh?
No,
i s'ho prepara. Vull dir que sempre li dius a Laporta que és que improvisa molt, que és cert, però les seves hores intenses amb el seu equip de treball, dels arguments que sortiran, els ítems, el que anireu preguntant segurament o posant sobre la taula, i la possible rèplica que li pot fer Font, vull dir, això s'ho estudien.
Tinc la sensació que potser Laporta treballa més el contingut, perquè potser és el que necessita portar més clar, i Font treballa treballar més la posada en escena, on, que és el que potser no domina tant i el contingut potser sí que el té més clar.
Sí, ja veig que jo veig a la porta. Dic president perquè m'ha fet molta gràcia, no?, que Víctor Font seguint però el patró de ex-president, per això jo ara deia president, en aquest sentit.
I la porta va trigar molt a dir Víctor Font, eh? Sempre deia l'altre candidat, sí. L'altre candidat. Ara ja sí, eh? Però al principi deia l'altre candidat.
Sí, sí, el que no veig és el president Laporta seguint un patró i Víctor Font sí que l'ha anat seguint, no, amb això de l'expresident, per exemple, no, repetint una sèrie de conceptes perquè vagin calant.
No? Maria, no sé si t'han preguntat molt les últimes hores, però estaran posats de cara? És a dir, hi ha molta atenció a veure com serà això que ha vist.
Home, és que la escenificació és molt xula,
com serà?
També.
Explica-la tu, que la tens més fresca, va.
Doncs serà un plató, com bé deia l'Eloi, i bastant espectacular, que aquesta també és una incògnita per mi, saber com reaccionaran ells a la posada en escena, perquè una cosa és estar, com va ser el debat de dilluns, que tenien a prop a la seva gent, que estaven molt a prop l'un de l'altre...
De dia.
En
això
aquest
no
cas...
beneeixen ells? No es posen d'acord? No.
No.
No. Se'ls
explica.
No.
Se'ls explica.
Home, han de saber si estan de peu o asseguts, per exemple.
És a dir, ha estat un criteri purament de l'equip de realització del programa. Estaran drets, amb un faristol, no estaran cara a cara, però tampoc estaran de costat, estaran una mica en diagonal, diríem. No estaran especialment a prop, hi haurà una certa...
No es poden tocar.
No es toquen, si no volen.
No poden queixar. Haurà... No podrem fer de les manetes que vam fer.
Oh.
No.
Si ho...
Hi haurà un moment per tocar-se.
Sí, hi haurà un moment per tocar-se.
Compte!
I llavors nosaltres també estarem a una certa distància d'ells.
Sí, de cas.
Prudencial, sí.
Sí, per si els hem d'arranyar...
Nosaltres també heu assajat?
Sí.
I tant, sí, hem
assajat. Mare de Déu. Que és... I com va estar unes quantes hores.
I on teniu més problemes? Què costa més?
Jo m'oblido de coses a cada passe, però... Cada
no,
passada,
home.
Però...
Què us fa més por?
A mi em fa por saber llegir ràpidament de quin plan venen ells. És a dir, saber entendre si al principi necessiten que nosaltres els hi donem més munició, si després necessiten anar més sols, si els hem d'interrompre, si no... Llegir tot això, a mi, és el que em preocupa més, bàsicament, perquè no ho he fet mai.
O sigui, et desordenen, no? És una idea al cap.
Això tenim clar que ens passarà, jo crec.
Serà fàcil que es desordeni, la nostra feina serà intentar no reconduir-ho
en la mesura del possible.
I hi haurà els marcadors aquells que vas veient el temps que tenen i tot això?
No, aquesta vegada hem decidit que no, Maria?
No, exacte. Sí que hi haurà un control del temps, es portarà un control intern de la direcció del programa, nosaltres estarem permanentment informats, i en algun moment del programa mostrarem com està el marcador del temps, però no volem ser esclaus del temps, bàsicament perquè no és un debat de representants públics que s'hagi de fer un repartiment, és a dir, és una deferència del programa que tothom parli al mateix espai de temps a la mesura del possible, però creiem que flueix tot millor i enriqueix tot molt més el fet de que vagi sense aquesta pressió del temps de dir, no parli perquè vostè ja ha parlat molt, no. Acabi els arguments i ja intentarem equilibrar-ho en la mesura del possible.
Primer debat televisiu en 25 anys, cara a cara, n'hi havia hagut a 3, a 4, a 5 candidats, per tant això també té aquest especial interès. Tens la sensació que estem... davant d'un debat que hi ha més expectació potser que altres vegades, que la cosa està molt ajustada, o més ajustada potser que altres vegades?
Jo tinc la sensació que sí, perquè en les anteriors, sense anar més lluny, podia haver-hi una gran sorpresa, però més o menys des de fora s'intuïa qui liderava una mica les votacions, qui estaria en segon lloc i qui quedaria en tercer lloc. I, per tant, es tractava una mica de definir l'estratègia en el cara a cara, en el debat de tres, de... quin protagonisme volia tenir cadascú i de quina manera volia atacar els seus oponents. Ara això és a cara descoberta l'un contra l'altre i per tant crec que és una cosa que no ens hem trobat mai i per això genera tanta expectativa, ni ells mateixos, jo crec.
I un element que jo m'ha semblat detectar, el pols d'anar als bars, parlar amb la gent i gent que et trobes i comparteixes, que hi havia, va començar la campanya electoral amb una sensació de golejada de Laporta i que ara aquesta golejada sembla que no ho és tant, no? Però simplement és una enquesta així de... sentint arguments de la gent,
És...
Jo crec que
és una sensació.
Es basa més en el que dèiem abans, en les expectatives que hi havia amb Víctor Font, no? De la sensació de la Laporta arrasarà. Llavors, amb aquesta campanya...
Que hi era,
que hi era per això. I en aquesta campanya, el que, com que hem vist un nou Víctor Font, que és capaç d'afrontar aquest cara a cara i d'aguantar una mica, doncs d'aquí justament surt aquesta sensació de dir, doncs compte, potser no és que la porta a ras.
I també l'arrencada de la... quan es va donar la data de les eleccions, potser hi havia més la sensació que la, podríem dir, l'oposició estaria més repartida, que hi haurien més, més opcions... si no vols votar Joan Laporta, altres opcions. Finalment només n'ha quedat una, és a dir, el vot opositor s'ha concentrat, i per tant això jo crec que en cert punt equilibra una mica més les forces.
Doncs aquesta nit a les 11 tindrem aquest debat. Estàs nerviosa?
Ara ja sí.
Home, ara ja... Garriga, el fet que hagis vessat el cafè minuts abans de començar el programa indica el teu nivell de nerviosisme?
Podria indicar-ho. He fotut un merder, Maria.
Ai, ja estàvem parlant d'això,
eh?
Ja estàvem parlant d'això.
D'aquí cap amunt. Ja estàvem parlant de les eleccions.
Aneu vestits combinats, cromàticament? Cromàticament, com a mínim?
Anem complementaris.
Anem compensats, exacte.
Complementaris.
Sí, sí, totalment.
Ja, mare meva, què vol dir això?
Doncs anem espectaculars.
Sí, ja m'ho imagino.
Molt, molt.
És possible que sigui el millor del debat, sigui la combinació.
Siguem nosaltres com anem vestits.
Home, la gent... No la moderació que feu, no. Què penses en què es fixa la gent?
Els meus pares es quedaran amb això, ja t'ho dic ara.
I com sortís ben pentinada, patinada, és el que més et diuen.
Això és el que la gent vol saber.
Doncs res, Maria, et deixo anar cap allà i ens veiem d'aquí una estoneta a la tele. El 2, eh?
El plató.
Plató 2, ja està.
Passeu-vos-hi, no hi ha ningú, t'imagina.
Tu vindràs o què, Tudel?
Jo també, perquè a Catalunya Ràdio, mitja hora abans del debat, ja comencem l'especial.
Serem tots allà.
Llavors us estaré espiant a veure com esteu de nerviosos amb el Ramon Sant Burri.
No vinguis a tocar els nassos, eh?
Una mica, una mica. Una mica. I després el seguirem també en directe. Si hi ha gent que no pot veure per la televisió, doncs a ràdio...
Sempre per la ràdio. Maria, fins ara. Tudel, ens veiem després.
Molt bé.
I tinc aquí el Marc Artigau. Marc Artigau, bona tarda.
Bona tarda.
Ui, quin to més baix.
Sí, bona tarda.
Ara!
Home, bona tarda més trist que m'has fet.
Bona tarda.
Una setmana més al Marc Artigau, que ens porta elements del món de la ficció per explicar l'actualitat, per explicar el nostre dia a dia. Avui per on anem?
Doncs mira, avui parlarem de les pistes falses.
Pistes falses. Cap on va la cosa?
A veure, no és un nom estrany.
No,
ja podem deduir
pista falsa és que ens guia, sí. No? Però...
És a dir, són indicis que semblen importants per entendre una història, però que en realitat condueixen a una interpretació equivocada.
O sigui, pistes que ens enganyen.
Sí, el narrador les introdueix deliberadament per desviar l'atenció de l'espectador o del lector. No? Són molt habituals en thrillers, en novel·les policiaques, en històries de misteri, Agatha Christie i Sherlock Holmes, no? En van plens i funcionen perquè són creïbles.
I per què serveixen aquestes estratègies?
Doncs mira, bàsicament per crear suspens i mantenir l'interès del públic mentre avança la història, no? I permeten amagar la veritat fins al moment de la revelació final. Però atenció, una bona pista falsa no pot ser arbitrària. Ha de complir dues regles. Ser plausible, o sigui, te l'has de creure,
clar.
I ha de ser reinterpretada després. Quan es revela la veritat, has de dir, ara he entès per què hi havia aquella pista.
Si no pot ser una pista falsa massa grossa que després no tingui cap sentit.
Exacte,
això no pot ser. Trampa.
Mira, et posaré un exemple.
Va, exemples, posa'm exemples.
T'ho posaré musicalment.
A veure. Això espero que no sigui pel debat d'aquesta nit.
Podria ser una pista falsa. L'has reconeguda?
Psicosi.
Psicosi, exacte. Abans d'explicar-te, però, la pista falsa de la pel·lícula, mira què fa la música, és preciós, perquè el treball que va fer el músic va ser introduir la sensació de talls. Sents? Com si tallessin, com si t'estiguessin, no? Els ganivet... Exacte. I això és el que nosaltres veiem aquella famosa imatge, no, de la dutxa. Aquests talls, però també hi són a través de la música. Per què és una pista falsa, Psicosis? Per què és tan important a la pel·lícula? Doncs perquè durant molta estona creus que la història va sobre la Marion, que és una noia que fuig amb 40.000 dòlars i arriba a l'hotel Bates, fins a aquesta escena famosa de la dutxa, no? I aleshores et vas adonant que la pista falsa de la pel·lícula és la mare. Perquè creus que la mare del Norman està enfadada, que la mare del Norman manipula el seu fill. no la veus mai, aquesta ja. Mare, però podem fer spoiler, no?
Home, jo crec que...
Si no podem fer spoiler d'una pel·lícula...
Sí.
Va.
Sí.
El protagonista té esquizofrènia i la mare és morta de fa temps. Totes les pistes que ens donen són... totes les pistes de la mare són falses. L'heu vist, Psicosis?
Sí, jo...
Us va agradar...
Molt, fa molt temps. Vaig passar por, fa molta por.
A mi passa que amb l'escena aquella de la dutxa ja no m'he atrevit a
no.
Ja he quedat amb l'escena de la dutxa.
Jo t'he dit que molta gent oblida que realment la pel·lícula comença que no té res a veure amb això, que realment canvia a mitja pel·lícula, no?
Però quan dius la pista falsa és que no vull cagar-la.
Sí.
Per exemple, la mare, que la mare és morta,
sí.
Però no ho saps.
No ho saps.
Clar.
Però tu, com a guionista o director, estàs fent creure a l'espectador que la mare hi és. Sí. Estàs donant una pista falsa.
Fet,
no la veus, la mare...
Però a més, la sents.
La sents, que després saps que és ell
és
que està fent la veu, no?
Sí, sí. Va, més.
En la mateixa línia tenim Shutter Island, però com que l'altra vegada que la vaig portar no va tenir gaire
èxit... És que no l'havia vist, jo, Shutter Island.
Mira, parlarem de Hansel i Gretel.
Ah,
va, Francesc,
Hansel i Gretel.
Explica'm, si us plau, explica'm...
Sí.
Explica'm Hansel i Gretel.
Hansel i Gretel, dos germans d'una família molt pobra que viuen amb el seu pare i una madrastra que els convenç que el pare els vol abandonar el bosc.
O sigui, la madrastra... Tu recordaves això? La madrastra convenç el pare d'abandonar els fills al bosc.
No.
Doncs jo tampoc. Ho he buscat i ja la versió original és
així. La madrastra?
Així. Sempre hi ha una madrastra dolenta.
Sempre són dolentes.
Però aquesta no és la pista falsa, eh? Segueix.
Ja els germans inventen un mètode per tornar a casa, això sí, el rastre d'engrunes de pa, però els ocells se la mengen, es mengen les engrunes, i acaben amb una caseta que està feta de llaminadures.
Aquesta és la pista falsa. Perquè tu, nen petit, quan veus una casa feta de llaminadures,
clar.
Una casa bonica, penses...
Buah! Ara és la casa bona.
Exacte. Ara ens podrem salvar.
I no.
No, perquè hi ha una bruixa dins que el que vol és engreixar el Hansel per menjar-se'l, però la Greta, i la Greta l'obliga a servir, però la Greta aconsegueix enganyar la bruixa i la llença dins del foc, no? Els germans s'escapen amb els tresors de la bruixa, però la pista falsa és molt clara. És la casa tan bonica perquè creguis que hi pots entrar.
Escolta, anem a buscar pistes falses a la vida real, va.
Mira, n'hi ha moltíssimes. Mira, una que he improvisat aquí esperant és quan et diuen d'anar a la ràdio per parlar i vas despentinar, no t'has preparat, i de cop i volta t'estan gravant.
Et
fan un reel.
No, és que farem un reel. Déu m'aprendreu i farem un reel.
És una pista falsa, perquè tu vas a la ràdio pensant que pots anar a despentinar.
És una gran pista falsa.
I un dia... Em va passar la setmana passada, de cop i volta, em vaig veure un reel i dic, la mare que em va, ningú m'havia avisat.
Vale. Pista falsa.
Més, et creues una persona pel carrer i no et diu res. Penses, està enfadat amb mi? M'està ignorant? Potser no m'ha vist? O potser anava pensant en una altra cosa o portava auriculars? Això seria una pista falsa. Jo sempre penso que estan enfadats amb mi.
I després mai és així.
No ho sé. Borde, aquell que no m'ha saludat.
Ah, exacte. Quan envies un missatge molt important on tu obres el teu cor, les teves inquietuds, les teves pors i et responen oc.
Sí. Això és molt pista falsa.
Però això
falsa.
És pista falsa o jo indica alguna cosa?
Penso, home, a veure. Per exemple, amb els whatsapps, tu envies un whatsapp que, clar, el whatsapp no té ànima.
No té ànima.
No. I com que no té ànima, tu, hòstia, en funció del que et responen, si és una resposta molt breu...
Pista falsa.
Pensar, hòstia,
a veure,
estan enfadats amb mi.
Podria ser que la persona estigués conduint.
Ah, clar.
Oh.
Està en una reunió. Li queda un 1% de bateria. No ets conscient de què passa a l'altra banda,
totalment.
Però tu... t'agafes això. Més pistes falses, per exemple, un soroll al cotxe. Potser pot ser una pista falsa perquè et penses, mira, amb aquest soroll potser em gastaré, 50 euros, i finalment en gastes 200.
O 2.000.
O 2.000.
Exacte.
Pista falsa.
Quan estàs una mica nerviós, per
mira,
exemple.
Al cap de recursos humans de la teva empresa, per exemple,
sí.
I penses, ai, ens faran... Veus el cap de recursos humans nerviós, no? I penses, ai, que ens faran fora, què passarà, i què passarà?
I què passa al final?
Doncs que no et fan fora, perquè al cap de recursos humans no es posen nerviosos quan han d'executar ordres.
Clar.
Compleixen i ja està. No cal patir, Francesc, per les pistes falses.
No cal patir.
No, perquè la vida és un constant de pistes falses. Aquells que semblen bones persones, al final no ho són tant. Allò que semblava impossible, finalment ho és. I anar fent bona cara, alegria, i tal dia farà un any.
I a les eleccions del Barça, creus que hi ha pista falsa?
Jo crec que no. Jo crec que no hi ha partit.
Una pausa.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, del 13 al 15 de març.
T'agrada el formatge? Vine a Formatgem. Torna al Fòrum del Formatge Artesà i Català. 14 i 15 de març al Palau de Fires de Girona. Entrada lliure tot el cap de setmana. més de 200 formatges, concursos, tasts, vins, cerveses artesanes i tallers per petits i grans. Ens trobem, tastem, parlem i celebrem. Formatgem, organitzat per Acrefa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele Punès. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Famílies, prepareu-vos perquè torna al campus Eufòria. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys, si canten, ballen, els apassiona la música i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Per les 5 de la tarda, ara sí que em sentiu, no? Hem sortit al carrer, Eloi.
Quin pianista, tu.
I tenim de pianista...
Quin pianista.
Roger Carandell.
Bona tarda.
Bona tarda.
Si parlo, no toco, eh? Una de dues.
Ah, sí? No, no puc. Clar. Ara dono pas, però deixa'm saludar, que estan embadalides la Juliana i la Marta mirant com toques el piano.
Ai, ja ens hem enamorat.
Sí, ell és el noi de La La Land.
Amb un piano s'arriba al vostre cor?
No. Un piano i una mica més.
Necessitem més coses.
Un pianista no t'enamora, Juliana?
No és suficient. Em podria enamorar d'un pianista, no estic tancada a res, el que passa que ha d'haver-hi també altres qualitats, evidentment.
I no ha embaucat algú, amb un instrument?
A veure, els pianistes tenen bones mans, bons dits...
Hem sortit a fora, Roger, perquè tu sí que has fet classes, també. L'Eloi havia fet classes amb la senyora Maria Canals, l'havia avaluat.
Uau!
Però tu
té molt nivell.
Però tu últimament també has fet classes amb professora de nivell. De famosos.
Sí, vaig estar amb la Laura Andrés, que va ser la...
I tot,
clar, i que va, diguéssim, ser la professora dels fills de la Shakira. I em va ensenyar una cançó seva, de la Laura, que ara estava practicant, i que em sé dos compassos literals.
Doncs fem aquests dos compassos en directe, sí, per l'audiència de, sí, Catalunya Ràdio, i per endolcir la tarda. Roger Carandell al piano, Catalunya Ràdio en directe.
Destrossant Laura Andrés.
Ui!
Ha quedat malament. Destrossant
la cançó,
l'obra artística de Laura Andrés. Perquè, clar, l'escena era dantesca, destrossant la Laura sobre el piano de cua. I aquí ja m'hauria d'acompanyar algú. Hi ha una cançó que fa molts anys que estic intentant que la Juliana la pugui tocar, que és un clàssic de la música popular, que és aquella que comença fent allò de...
I jo què hauria de fer? Tin, tin, tin. El que passa que jo tinc un nivell d'analfabetisme musical tan extrem que seria incapaç, a banda que mai em plantaria fer-ho aquí el dia del piano, perquè estic radicalment en contra d'aquest dia, que és absurd.
12 anys de música, però jo toco la flauta travessera.
Clar. Tu toques la flauta travessera?
Sí, tant.
Quins descobriments. I per què no l'has portat avui?
Perquè és el dia del piano, no vull robar el protagonisme.
Per acompanyar.
Ah, ja vindrà el dia de la flauta. Quin dia és del calendari, nois?
El dia de la flauta, no ho sé, hauríem de mirar-ho. Mira com s'ha animat el Roger, tu.
També en exercicis de memòria de quan ho feia fa anys. Un nivell molt bàsic, com podeu comprovar. Perquè només toco una mà. Falta l'altra.
No, i veig que si parles realment has de parar, eh?
Ah, totalment.
Ara, els ditets de pianista li van quedant, en Roger, i això és un guany ja per totes les dones i homes d'aquest planeta a qui ens agrada el Roger. Fa de molt bon mirar, saps?
Mira.
Aquests ditets. Aquesta ungleta que gasta en Roger.
Ah, mira, l'altre respon ara, eh? l'altra mà.
Exacte, és un diàleg, Marta.
Sí. Un no parla gaire. Pot ser que un nen de 5 anys que faci piano ja pugui tocar-te això?
És possible, més. Però jo quan veig algú que conec que toca bé el piano, a casa meva, per exemple, el meu pare el toca i ai, em fa molta il·lusió.
Se queda molt bé. I un piano no el pots tocar molt malament, saps? Un violí és molt més desagraït.
No ha vingut?
Una trompeta és del tot desagraïda.
Qui trobes a faltar?
Home, el Carles, el nostre pianista.
Ah,
al programa tenim un pianista que es diu Carles. Té 42 anys, el nas gros, està bastant bo i li encanta portar camisa.
Sí.
Doncs li fem una crida des d'aquí, si vol venir a tocar. Avui tenim que no surti per això, no?
Com cada dia, efectivament.
I què tenim avui?
Tenim dosi de Batial.
Tindreu el Roger tocant el piano de premanitzar de fons?
Saps tu que com la Maia fiebre de Batial, el piano?
Cuando no sé ni com
fa. Quan que tu te vuelves loco, en piano. Sí! Molt bé! Tens oïda absoluta, com va?
Acabo de descobrir que sí. És
molt
veritat
bé,
que és tot la mateixa nota, eh? Vull dir que no li trec mèrit a Batial, però... Re, do, do, do.
Molt bé, doncs parlarem d'ella. Perquè una cosa que no és tan agradable ha revelat que li van fotre les banyes fa uns anys.
Ai.
I aquí no, família, això és la vida mateixa.
Doncs la vida mateixa passarà aquesta tarda, el que no surti d'aquí a partir de les 6. Eloi Vila, gràcies per acompanyar-nos.
Que vagi molt bé.
Ens veiem la setmana que ve. A les 6 ens hi posem el que no surti i ara te repartirem un berenar. A les 5, passat el butlletí, avui hem volgut amenitzar-ho amb un piano.
És un dia diferent.
Avui s'ha de fer diferent. Bravo! Roger Carandell.
Perdó,
un aplaudiment. Disculpa, pel Roger Carandell.
Demano disculpes.
Roger.
Doncs a les 6 el que no surti. Nosaltres anem ara al butlletí de notícies i ens retrobem ara d'aquí una estona. Fins ara.